Són les 9 del matí.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Quan vaig arribar a la residència Los Tilos, estava preocupada. Deixar casa meva no va ser fàcil, però aquí vaig trobar una nova llar, amb amics, activitats i persones que em cuiden com si fos de la seva família. Ara gaudeixo de cada dia, amb la seguretat de que sóc a les millors mans. A la residència Los Tilos, la meva llar, és on em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, 93 450 7000 i bastondeoro.com. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 6096.
Bufeterojas.es. 93 246 6096. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem en la solidaritat i la possibilitat que ens ofereix el Nadal, especialment el Nadal, per aprendre a ser solidaris. I per parlar-ne ens acompanyen en Ferran García Escobar. Molt bon dia, Ferran.
Molt bon dia.
En Ferran és professor vinculat al projecte Per un món més just fent l'Abdu. L'Abdu, es diu?
L'Abdu, sí, sí.
L'Abdu.
Sí mateix.
De l'Escola Padrona de Vilafranca. També estem amb l'Anna Rubio. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
L'Anna és mestra, és responsable del projecte Recollida d'Aliments de la Mercè de Martorell.
Correcte.
I també estem amb l'Alberto del Pozo. Molt bon dia, Alberto.
Molt bon dia.
Que l'Alberto és jubilat de la Generalitat i voluntari de la parròquia Santa Anna. Per tant, tu poses en pràctica això de la solidaritat 7 dies...
3 cada dia.
Exacte.
Tots els mesos
sempre,
de l'any.
Eh, que sí?
Cada dia.
Doncs explica'm, què és això de ser voluntari, d'exercir la solidaritat, què passa?
No passa res. Fas el que saps fer, sense més. I a vegades la gent pensa que no pot fer de voluntari perquè no està preparat, o no donaria el nivell, o no sabrà fer el que ha de fer. Quan et fitxes de voluntari, fas el que pots fer, no altra cosa, no t'has d'especialitzar ni has de fer altra cosa. I després vaig anar a Santa Anna sense saber ni què faria. I m'ho vas trobar, sense més.
I com és que vas triar Santa Anna, tot i que tu ja tens experiència prèvia com a voluntari, no és la primera institució a la que arribes?
No, 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 he passat per Càritas Catalunya i per la taula del tercer sector. Però vaig anar a Santa Anna perquè coneixia a una de les promotores de l'entitat, que és la monja Vicky Molins, que me la vaig trobar, la vaig veure tan desesperada, perquè anava a la Generalitat i anava a una cara que em va fer pena, molta pena. Li vaig dir, on vas? A una reunió en la que em diran a tot que no.
Vaja.
I li vaig dir, així no es pot anar a una reunió. Diu, la propera vegada t'acompanyaré jo. I llavors em vaig oferir a acompanyar-la. Però no he fet d'això, no, aquesta no ha estat la meva tasca.
Però va sorgir algun
dia? Va sorgir, sí. Algun dia sí. No, ara ens diuen a quasi tot que sí. Però hem passat de dir que no a dir que sí.
Hem començat dient que el Nadal creiem que és una època que propicia, no?, el fet de ser solidari. Per què? Què té el Nadal?
Doncs penso que clar, el Nadal ho porta doncs per tot el que representa, no? Però potser no és la veritable solidaritat. La veritat, solidaritat és la que s'exerceix dia a dia, no? I és veritat, com altres modes, que el Nadal, doncs, en aquest cas, és ser solidari, doncs hi ha més possibilitats, no? Perquè veus altres que ho són, perquè tens diferents possibilitats de fer-ho, però jo penso que ser solidari és una cosa que es té dintre i que va amb tu, no amb l'època en si. Mm-hmm.
Tot i així, potser el Nadal és el nostre primer contacte amb la possibilitat de ser solidari i a partir d'aquí, doncs, seguim.
Correcte. El Nadal és el primer moment on la gent, doncs, se'ls estou una miqueta més al cor, on la gent hi ha més mercats solidaris, hi ha més moments d'ajuda amb les joguines, i la gent, doncs, és el primer moment, doncs, on comencen a participar-hi més. Però d'aquí, doncs, és com deia el meu company, doncs, hauria de ser tot l'any, no només el Nadal.
Segons el diccionari, solidaritat és el compromís voluntari i desinteressat de suport i acompanyament a projectes i processos aliens que són liderats per tercers i que es duen a terme mitjançant la suma d'esforços compartits. Quan estàs a l'aula i parleu de solidaritat, no? Com expliques a infants i joves que poden ser solidaris, que poden ajudar els altres?
Bueno, l'ajudar els altres, això sí que ho tenen clar, que és ajudar els altres, i més amb els petits, però sí que costa més de veure'l més enllà, no? I llavors sí que els has d'implicar més i és on hi ha més dificultats. Però l'ajudar-se entre ells és el
primer. Això està claríssim.
Està claríssim.
Ara comentava en Ferran, bé, qui és solidari ho hauria de ser tot l'any, no només estovar-nos pel Nadal, però potser és un bon inici i a partir d'aquí ja ens quedem enganxats.
Sí, la veritat és que sí. El Nadal, doncs, té aquesta màgia, no?, que no té una altra part de l'any. I això és veritat que s'ha d'aprofitar i l'esperit nadalenc que es diu, doncs, ha de sorgir el Nadal, però sempre amb la voluntat de fer-la durar durant tot l'any.
D'entrada, els valors del Nadal, clar, afavoreixen aquest esperit solidari, el que hi ha entorns on aquest esperit nadalenc està una mica desvirtuat i aquestes festes estan més lligades al consumisme, a les trobades, a les celebracions sense cap altra cosa. Com podem reconnectar-nos amb la solidaritat? Perquè tu deies al principi, no, Anna? Això d'ajudar els altres, la mainada ho entén.
Ho entén, tant, sí, sí.
No, es poden ajudar tot l'any, no cal que ho fem només ara aquests dies que estan a punt d'arribar.
Correcte, és una època on sí que hi ha un consumisme molt gran, però sí que és veritat que hem d'intentar una miqueta, doncs, buscar, doncs, activitats, tallers, xerrades, no?, una miqueta per incloure els nens, a les famílies, i que puguin ser solidaris amb els altres.
El cap de setmana passat se celebrava la Marató de TV3. La primera edició és de 1992... ja fa una pila d'anys. Uh-huh. Sempre és pels vols de Nadal. Per tant, no deu ser casual el fet de que van decidir-ho per aquesta data. Potser també és perquè la gent ja està més a casa, ja tens més aquesta sensació de compartir amb els altres i de donar-te que pots ajudar.
Sí, de fet, ja fa molts anys, no?, de la Marató, i sempre té molt d'èxit, i de fet els catalans són molt solidaris, ja no només perquè participen en la Marató, sinó per la quantitat d'entitats i ONGs que hi ha arreu del país, no? Però és veritat que, clar, si has de fer una Marató, i quan l'has de fer? Doncs s'ha de fer per Nadal, perquè els cors estan més estovats.
Recentment hem sentit sovint la paraula solidaritat, malauradament, per ajudar les persones afectades per la Dana. L'any passat, amb el genocidi al poble palestí, fa gairebé 3 amb l'inici de la guerra ucraïna, hi ha molts altres col·lectius de gent arreu del món o al costat de casa nostra els que podem ajudar i no cal. Però ara sí, amb grans paraules, no?, són com els fets internacionals que tenim molt present. Davant realitats tan dures, és molt difícil, no?, que no s'activi la nostra solidaritat. O sigui, els nanos tenen molt clar que si hi ha gent que pateix, se'ls ajuda. Hi havia un anunci, no sé si era Creu Roja, de fa molts i molts anys, uh-huh, que es veia un nadó, que veia gent plorant a la televisió, caminava i li donava el xumet i li volia donar qui estava a l'altra,
sí,
banda.
Uh-huh.
Per tant, és innat.
Sí, els nens ho veuen de seguida, quan necessiten ajudar algú, quan han de ser solidaris, però sí que és veritat que la societat costa una miqueta, també, no s'impliquen gaire, no? I els nens ho tenen molt clar, però, clar, quan veuen ara tota aquesta situació que ha passat a València, de seguida ells ja diuen anem a ajudar, anem a col·laborar, fan recaptada de diners, perquè ara la Creu Roja doncs, sí que demanava diners, fem recapta i tot això, però sí que és veritat que sembla que en el primer moment tothom és conscient, però després, quan passa un temps, que és el que ens diuen des d'allà, doncs la gent se n'oblida, no?, una mica, de que realment estan patint i que ho estan passant malament.
El rerefons de la solidaritat està el desig d'un món més just. Què va fer, Alberto, que tu diguessis? No, vaig a ser voluntari.
La definició que has donat abans de solidaritat és clavada a la que la llei preveu per voluntaritat. Són dues definicions clavades. La llei només afegeix una cosa, que no pots ser solidari independentment, com a solitari. O sigui, has de fer la teva tasca de voluntari dins d'una entitat sense ànim de lucre i amb una finalitat social. Llevat d'això, la definició que has donat és clavada. El que fa el voluntari és permetre l'acció social. O sigui, si en Catalunya no haguessin els 130.000 o 250.000 voluntaris que hi ha en aquest moment, s'enfonsaria l'acció social. O sigui, l'administració no té recursos per mantenir tota l'activitat de les 3.000 entitats que hi ha present per la taula del tercer sector. Mm. Un dels motius per els que vaig anar allà va ser per col·laborar, però no sabia en què. O sigui, jo vaig anar allí i el rector, Montsen Pello, quan em va veure per allà, que li venia un funcionari jubilat de 33 anys a l'administració, ho va dir ràpidament: estic buscant subvencions i no he trobat ninguna. Em vens com una anell al dit a buscar-me subvencions, i em va posar a buscar subvencions. Cosa que no m'ha agradat, perquè a mi les subvencions no m'han agradat mai. Jo no feia subvencions a la Generalitat.
Crec que a ningú li han agradat mai.
No, és el més burocràtic que et pots imaginar. Però bueno, l'has fet. Perquè arriba un moment que si el que fas, el que sabia fer era de gestor, pues el rector em va encarregar fer de gestor.
Com es pot abordar, aquesta us la pregunto als tres, la solidaritat a l'entorn familiar?
Jo crec que la solidaritat amb l'entorn familiar és una miqueta, doncs, fent accions. Els nens ho fan per imitació. I si les famílies una miqueta s'impliquen amb ajudar a ser voluntari, doncs els nens també veuen aquestes reaccions i van imitant i van continuant. Però, clar, això també avui dia costa una miqueta que les famílies s'impliquin.
Clar, però com tu deies abans, hi ha milers de voluntaris.
Milers, hi ha milers.
Sempre diem que s'aprèn més de l'exemple que no pas del dir, però, del que es diu. Tu ets un exemple clar per la teva
família. Sí, però és igual
família.
Que llegir. Una vegada m'ho va dir un amic. Quan truca, em diu, què estàs fent? Digo, pues mira, aquí, segut al sofà, llegint un llibre. I els teus fills, digo, per aquí al costat. Digue, oh, quin exemple. Pues quin exemple, el mateix. O sigui, igual que donar-los als fills el gust per la lectura. Si tu no llegeixes, difícilment ho faran. I això és igual. Si ells no veuen que tu ets solidària, els fills no, ja les pots predicar que no. No, doncs has de predicar amb l'exemple, no amb doctrina.
Almenys que ho vegin, no? Una altra cosa és que després no ho facin, no puguin, no sigui el moment, ho ajornin.
Sí, jo penso que, a part del que diuen ells, que tenen tota la raó, també hi ha una vessant de que, bueno, jo que treballo amb adolescents ho veig, en el moment que ells estan implicats en un projecte, estan emocionats, ho senten i tal, són capaços de remoure la família. Eh? Nosaltres que recollim ordinadors en desús, moltes vegades els alumnes són els que va, vinga, vinga, aquells ordinadors que tenim que no fem servir, portem-los cap a l'escola que se li pot donar una segona vida i que ho faci servir un altre infant d'un altre lloc. I això ho fan ells, vull dir, en el moment que creuen.
Aprofitem que avui a l'Escola de Família ens acompanyen l'Alberto del Pozo, de la parròquia de Santa Anna, en Ferran García, del projecte Per un món més just, fem l'Abdó, i l'Anna Rubió, responsable del projecte Recollida d'Aliments, per conèixer iniciatives, les iniciatives amb les que vosaltres esteu treballant. Perquè, Ferran, Per un món més just amb l'Abdó, l'Abdó és una plataforma sense ànim de lucre on gent d'arreu del món col·labora amb escoles desfavorides de tot el món sense incrementar les emissions de CO2. Com us heu vinculat a aquest projecte des de l'Escola Badrona de Vilafranca? Qui se li va acudir que va dir, home, doncs, aquí podríem fer alguna cosa?
Sí, l'ALDUP és una xarxa solidària que va néixer fa ara, doncs, 14 anys, el 2010. I va ser molt fàcil perquè el creador, el que se li va acudir la idea, que després va ser una gran idea, va ser en Jordi Ros, que és un vilafranquí. Aleshores ho teníem molt a prop nosaltres. Nosaltres ens vam vincular el 2011, és a dir, un any després. Portem 13 anys amb el projecte i el gran canvi va ser fa 7 anys que ho van convertir, l'equip directiu el va convertir en una optativa a tercer de l'ESO, aprofitant el servei comunitari que s'ha de fer en aquests cursos, i això va ser el que va fer el gran canvi amb el projecte i el que el va tirar doncs, cap amunt.
Sí, entrem a la vostra web, Monjos Labdu, amb doble O, al final, l'app amb B alta, labdu.org, i li fem una ullada. Veiem que feu molta difusió del projecte. Quins són els valors que transmeteu vosaltres?
Bé, en principi, quan, si només fas, diguéssim, el sanejament d'ordinadors, evidentment transmets solidaritat, transmets treball en equip, però, com t'he comentat abans, el curs 16-17 vam anar una mica més enllà i vam començar a difondre el projecte a través de presentar-nos a premis, a través d'anar a fer tallers per a altres escoles, pràctics, també teòrics, i d'altres, qualsevol cosa que necessiti l'APDUB que es pugui difondre aquests valors, no? I sobretot el que veiem que un dels valors que es transmet, sobretot, és el valor de la solidaritat, no? D'allò de, ostres, puc fer un petit gest i això es converteix, a més ho veuen, perquè poden anar seguint el procés, els alumnes, no? Veuen realment allò que van fer, en què es converteix, no? Jo penso que aquest és el gran clic que fa del projecte un projecte especial.
Veure el resultat els ajuda a donar-se que la seva feina, allò que volien ajudar algú, doncs acaba donant els seus fruits?
I tant, els ajuda moltíssim. Quan veuen, i més quan són petits, jo parlo de nens de primària, de segon de primària, quan veuen que tot allò que han fet després tenen el seu fruit i que han pogut ajudar gent, doncs realment els hi omple molt.
Tu parles de primària, però sí. En el teu cas, Alberto... Tu, que ja ets un adult...
I jubila't, ja. 74 anys.
Doncs complet, això, sí. Un adult. Felicitats. Què suposa veure que demanes una subvenció que potser no t'entusiasma, però que a vegades s'aconsegueix?
En la vida vaig aprendre que no sempre veus, i no sempre, molt poques vegades veus els fruits de lo que has sembrat en la feina. O sigui, com a professional, moltes vegades vas sembrant, i no ho veus. No veus com dona fruit. Aquí, en canvi, ho veus. Ho veus molt ràpidament. O sigui, una de les satisfaccions de treballar en Santana, d'estar allà a Santana com a voluntari, és que veus que el teu esforç és concreta. Que hi ha un nano que estava al carrer amb 24 o 25 anys i que ara està en un pis. I que l'estem formant durant un any i mig, i surt d'allí amb una feina, format i amb un sou. Que el problema ara és que ha de trobar pis. I trobar pis a Barcelona ja sabeu lo que és. És pràcticament impossible. Però del carrer ha passat a tenir papers i a tenir la possibilitat de viure, que ara no, ara s'ha tirat al carrer. Perquè són molts, són molts els joves que estan dormint al carrer.
Tu deus anar a dormir supersatisfet?
Tampoc, perquè no pensis que això... A vegades molt cansat. Però bueno, el que estem fent va néixer fa 8 anys, en gener del 17, quan va haver-hi una onada de fred a Barcelona, i el rector, juntament amb la Vicky Molins i amb el Xavier, que era una altra cura de la parròquia, van decidir obrir les portes i que la gent que estava dormint al carrer entrés. Que allò va ser molt dur d'entrada, perquè la parròquia no estava preparada. Després d'aquesta primera experiència, que va durar un parell de mesos, no s'ha tancat mai. I el creixement va estar durant la pandèmia. Durant els 2 mesos de la pandèmia, l'Ajuntament es va encarregar de repartir bosses de menjar. Perquè allò sí que va ser dramàtic. O sigui, la ciutat veia moltes famílies, però centenars de famílies es van quedar sense res a la nevera. Res. Ni cap ingrés. O sigui, tota la feina en negre va desaparèixer i la gent no tenia ingressos de cap tipus. I si no venien a buscar la bossa, que tenien el dinar i el sopar, no tenien ni per menjar. O sigui, va ser dramàtic. I a partir d'allí va ser quan el rector va decidir apuntar el menjador social, en l'any 20, en l'estiu del 20, i d'allí cap aquí, així és com estem funcionant.
I en el cas dels adolescents, Ferran, com viuen la recompensa de la feina feta, no? Veure que dona els fruits.
La veritat és que ha estat una sorpresa també per mi, eh? Vull dir, jo no m'ho esperava, això. Mm-hmm. De fet, nosaltres no planifiquem l'optativa. El primer dia de classe els hi dic: aquí no hi ha cap planificació, anirà sortint a mesura que anem fent, i és veritat, totes les coses que ells han creat, un còmic que han fet sobre l'Abdub, qualsevol coseta creada ha sortit espontàniament. Aquesta paraula és, jo penso que és potser la clau d'aquest ressorgir per ells. Ells, com qualsevol infant més petit, com deia l'Anna, són solidaris. El que passa que a l'optativa es troben l'entorn per poder mostrar allò que tenen dins i que normalment pel dia a dia, per tota la pressió, etc, no acaba sortint. I el bo és això, ells quan acaben l'optativa em diuen i no podem seguir. I estan fent quart d'ESO un any després i segueixen. De fet, ara estàvem parlant de fer una espècie d'associació de l'Adowers, que li diuen, d'experts en l'Adob, per si... Ferran, si necessites que anem a fer un taller, si encara no saben els alumnes que tens de tercer, ens ho dius a nosaltres, que vindrem. Doncs tenen aquest esperit. I això és perquè hi ha les condicions perquè ells es mostrin el que tenen dintre, que tots ho tenen.
Llavors, què passa? Si quan som petits tothom té claríssim què és la solidaritat i li surt de forma espontània aquest ajudar l'altre. Quan són adolescents, aquí ja potser hi ha alguna pista, no troben l'espai, però sí que ho són. Ja la gent quan es jubila, hi ha gent que opta pel voluntariat. Però què ens passa entremig? Com ho expliqueu, això? Què diríeu?
Penso que potser... Penso que és el dia a dia. El dia a dia fa que moltes poques vegades tinguis aquells moments de pausa per, de veritat, doncs, donar el que pots donar, no? I el cert és que, en el meu cas, hi ha alumnes que potser no han pogut mostrar o que tenen dificultats en moltes matèries i allà són uns cracs. Són els millors. I dius, com és possible? Si aquest alumne té problemes, doncs, en una altra matèria i tal. I és per això, no?, que ressorgeix allò que tots tenen i bueno, l'optativa, doncs, en molts casos és així.
Una optativa que, més enllà dels fruits que dona i que ells veuen, heu rebut diversos premis.
Sí, sí, hem rebut l'aprenentatge i servei, és el segon que aconseguim. El 2021, en plena pandèmia, van guanyar el de cooperació al desenvolupament, però a la pandèmia no van poder anar, era a Alcalá de Henares, no van poder anar a recollir el premi. I ara sí que, juntament amb l'escola de l'Anna, doncs anem a Mérida a recollir, doncs, una altra vegada el Premi Aprenentatge i Servei.
Moltes felicitats.
Gràcies.
I després també hem guanyat... Bueno, demà anem a recollir el Premi Escoles Verdes a Santa Perpètua i també hem guanyat alguns altres premis, però el fet del premi és el de menys.
Clar.
És la difusió que es fa de l'Abdub, no? A partir d'un premi veiem que hi ha gent que ens...
Que s'interessa.
S'interessa, ens escriu, ens telefona, altres centres, i és això, i ells ho saben, els alumnes saben, no és el premi en si, sinó és la difusió que es fa, que després serveix perquè la filosofia del projecte i els valors, doncs, s'escampin, no?
Tu, Anna, has estat responsable del projecte recollida d'aliments de la Mercè, de Martorell. Com vareu treballar aquesta recollida? Érem alumnat de segon de primària?
Amb alumnes de segon de primària, sí. Va començar, en la nostra escola tenim una assignatura que es diu Transforma, i ve per aquí, no? Què podem fer per transformar el nostre món que ens envolta, no? I tot sorgeix a partir de, doncs, del grup classe, doncs, que els preocupa del seu entorn i com podríem solucionar-lo. Clar, estem parlant de nens de segon de primària, aquest projecte va durar tot el curs, perquè, clar, no és fàcil que arribin a decidir què volen fer.
Clar, perquè què els preocupava d'entrada? Al final varen decidir la recollida d'aliments, però la fase prèvia?
Clar, el primer punt era la guerra. El que més els hi preocupava era la guerra. Però, clar, en el moment que hem de buscar maneres com a podem ajudar a que no hi hagin guerres, clar, aquí es perden perquè diuen, clar, nosaltres no podem, no? Però sí que és veritat que els hi preocupen guerres, els preocupa també el tema de robatoris, no?, de delinqüència, el tema de matar animals també els hi preocupa molt, i el tema de la gent que passa gana, de la gent gran, també tenien la idea de poder anar a alguna residència ajudar la gent gran o fer companyia, deien, a jugar amb ells i a fer companyia, no? I de tots aquests temes, doncs, vam veure que, bueno, ells van decidir de fer la recollida d'aliments.
I, per tant, van estar tot el curs
Vam estar tot el curs, vam primer decidir el tema, quan ja teníem el tema de la recollida, doncs llavors, clar, vam començar a activar-ho tot, no? Hi havia grups que preparaven una pancarta, uns altres preparaven volíem fer uns cartells per fer propaganda pel poble, perquè deien que, clar, quan més el puguem explicar, doncs més gent podria col·laborar, no? I fer díptics per les famílies, vull dir que hem estat tot el curs fent tot això, clar. I amb nens petits, doncs costa, no? També em van trucar a la ràdio de Martorell per dir, ei, que volem que...
Fer crida.
Clar, feu difusió, no?, de la nostra proposta, i realment van estar molt contents. I ho tenien clar, de que tots els aliments que recollien era per la Creu Roja, perquè ho havien vist a les diferents superfícies que la Creu Roja normalment recollia aliments i que volien donar-ho cap a ells.
Quan veuen el volum, o sigui, la crida es fa, la feina, quan veuen el resultat, què passa? Això què arriba? Gairebé a final de curs?
A final de curs, sí, sí, a final de curs va arribar... Van recollir 476 aliments. Ells estaven entusiasmats. Deien que si a cada família li donem un aliment, hem ajudat a 476 famílies. Ho tenien claríssim, no? I llavors va ser apoteòsic. Vull dir que els nens estaven molt contents de tot el que havien aconseguit, no? I que la gent s'involucrés. I, clar, és el que deia també el Ferran, no? Era un grup de classe, era un grup que, bueno, tenien unes dificultats, però a l'hora de ser solidaris amb els altres i recollida d'aliments, doncs es van implicar al 100%.
I quan fan tercer no volen tornar a fer Transforma?
Bueno, ho fan cada curs, però clar, cada curs fan projectes diferents.
Un projecte diferent.
Sí, a demanda dels alumnes.
Clar, i m'imagino que a més això després, més enllà de la satisfacció personal, de decidir què fan, de donar-se d'altres realitats que pots ajudar, en aquest cas, varen decidir en la recollida d'aliments, però que podries fer altres coses. La guerra complicat, però
sí,
hi ha un ventall de possibilitats important. Poder explicar-ho, no? El poder transformar la gent que hi ha al teu voltant, com quan els teus joves, ja m'entens, els joves de l'Abdú, que van a fer les xerrades, no? Que és com la llavor, que deia abans l'Alberto, no? Tu vas deixant una llavor i va arribant a la gent.
Sí, sí.
Sempre arriba.
Exacte. I a més, pensa que quan fan aquests tallers, faries creus de qui és el que millor s'expressa, que és aquell que no penses, perquè com li surt del cor i no ho té preparat, abans d'entrar aquí, comentava amb l'Anna, nosaltres si anem a Ràdio Vilafranca, per exemple, anem sense preparar cap guió. Però sempre els he dit, perquè si no es posaran nerviosos. Si van amb un guió, llavors van, com ja saben de què va el projecte i contestaran a qualsevol pregunta, i és quan surten, doncs, de veritat, allò que senten i allò que els hi ha emocionat, no?
Tu, Alberto, has convençut a molts amics i coneguts perquè facin de voluntaris?
Molts no, però han vingut.
Però alguns sí.
Han vingut. Al jubilar-se, han vist que jo m'havia jubilat i que estava allà, i han vingut. I m'han ajudat, però jo sol no hauria pogut.
Amb
el tema subvencions no hauria pogut sol.
És una etapa en la que de cop et trobes amb més hores lliures?
I que no tens experiència, no estàs preparat per aquesta etapa, per la jubilació. No t'ha preparat ningú per la jubilació.
Tothom et prepara per quan tinguis una vida laboral, o primer per estudiar...
No, trobes. Hi ha gent que no ho agafa bé, perquè deixa de fer tot. Jo he conegut gent que no fa res. I llavors, ja físicament i mentalment, el xoc és tremendo.
Tu t'hi vas trobar, deies abans, no? Més o menys, et vas trobar amb la Vicky Molins i va ser pel que va dir que vas dir no, jo hauria de fer alguna cosa.
Jo t'acompanyo, jo em vaig oferir acompanyar-la a la Generalitat perquè jo portava 33 anys a la Generalitat i he estat en milers de reunions. No pots anar a una reunió ja derrotat. Mm-hmm. Si vas a una reunió derrotat, surts derrotat. I li vaig dir, i em va trucar i vaig quedar amb ella, però en lloc de dir-me com acompanyar-la a ella, em va presentar el rector. I el rector va ser el que em va fixar de voluntari.
I la vas agafar. T'ho havies plantejat, per això, abans, ser voluntari? O potser altres etapes de la teva vida havies tingut l'oportunitat?
No, al final de la jubilació, poc abans de jubilar-me. Poc abans. Per un amic em va dir que aniria al banc dels aliments i a mi se'm va obrir una fosa. Sentia un amic que a l'acabar aniria al banc dels aliments i jo vaig anar a Càritas Catalunya. I vaig estar 5 anys a Càritas Catalunya. Abans de venir a Santa Ana.
Alguna recomanació?
No doncs tenim algunes recomanacions que ens ajudaran a seguir parlant d'aquest aprendre a ser solidaris al Nadal, i comencem amb un tema que ja ha sortit diverses vegades, que és aconseguir aliments per la gent que no en té. Per tant, escoltem l'espot del Gran Recapte d'aquest 2024.
Aquest any volem recollir més aliments que excuses. Doblem la solidaritat per ajudar els afectats per la dana.
El que sentíem al principi és un microones en marxa, i al final també ja ha acabat aquell minut que poses a escalfar, i a cada carmanyola tenies un pòstit on podies llegir a la primera volta que feia «Jo ja vaig donar l'any passat», una altra carmanyola «És que jo hi ajudo amb altres causes», una altra «No sé si arriba qui ho necessita», una altra «Ho sento, tinc pressa», aquest és un clàssic, eh? «Ho sento, tinc pressa». «Sense excuses», ens deien en aquesta campanya. Com es pot treballar el compromís amb la solidaritat? No excusar-nos confiant que la resta de gent ja serà solidària. Els petits intenten excusar-se o no? O tenen ja una altra actitud?
No, els petits tenen una altra actitud. Ells ja volen ajudar qualsevol cosa. Amb la Dana, per exemple, de seguida ja volien ajudar. Vull dir que de seguida es donen per ajudar. També és veritat que a l'escola, per exemple, tenim una ONG que també es treballa molt això. I vulguis o no, des de petits ja ho van treballant.
I com funciona la ONG? Tothom forma part?
Tenim uns professors que formen part d'aquesta ONG i preparen activitats i fan recaptes també per l'Àfrica.
I en el cas de la Dana, heu acabat organitzant alguna iniciativa?
Sí, hem fet... els nens van fer una recollida de diners per la Creu Roja per enviar a la Dana, també. I feien doncs unes cartes, feien uns dibuixos... També, ara per Nadal, també s'enviaran joguines de recapte de l'escola. Per Sant Jordi també volem enviar a les escoles, per exemple, contes, perquè realment doncs allà no tenen res, s'han quedat sense res.
Clar, els joves s'excusen o no?
No, al contrari, al contrari. Nosaltres també estem amb el tema de la Dana. Hi ha un projecte de l'AdDub que va engegar fa una setmana després de que passessin els fets, que és Dona per Dana. I la veritat, ara jo tinc alumnes de tercer i quart d'ESO que s'emporten a casa ordinadors, sent de sus per des de casa, a aquest pont ho faran ara al Nadal, per sanejar, per seguir sanejant, perquè la situació és bastant greu, s'han quedat sense equips informàtics, evidentment, moltes escoles, i ara han endebolit amb això. I la veritat, ells col·laboren en tot el que sigui. I després el que comentaves de la transparència, d'aquella excusa de... Bueno, jo donaré, però i com sé que arriba al seu lloc, això?
És que excuses n'hi ha moltes.
Clar, a l'AdDub, quan nosaltres etiquetem un ordinador, posem sempre el correu del donant. El donant dona el correu i va seguint els passos des de que l'ordinador arriba, es saneja, té un destí, arriba a destí, pot veure les fotos del seu ordinador arribant a l'escola i com l'estan utilitzant. I això sí que és veritat que s'ha de fer perquè pot haver aquesta excusa i aleshores doncs, és una manera de ser transparent. No?
Una altra de les excuses és que jo ajudo amb altres causes. Segurament ve al cap la gent que et para pel carrer, no?, que vol explicar-te la seva iniciativa, donar-la a conèixer i després intentar que hi col·laborem. L'economia, segurament hi ha gent que és que l'economia és una barrera important, que és que diu, és que jo no arribo a final de mes, jo ja m'agradaria, però és que jo no puc fer ni una donació de 10 euros. Però, Alberto, no sempre calen diners, no? O sigui,
no
es pot ajudar molt sent solidari sense rascar-se la butxaca.
No sempre calen diners. El tipus d'intervenció que hi ha en Santana és doble. O els voluntaris, hi ha 326 voluntaris en aquest moment, portant tots els projectes de Santana, i, a més, els donatius. Els donatius, perquè et facis una idea, quan va... a l'acabar la Dana, jo em vaig preocupar perquè vaig pensar, incidirà... Ui, la Dana, la pandèmia, incidirà en els donatius. Es van doblar. Els donatius del 2020 en Santana van ser el doble que el 2019, malgrat la crisi i malgrat tot. La gent és solidària. La gent de Mena és solidària. I penses, no arribaré a final d'any, i l'últim mes entra el que no havia entrat. La Vicky Molins té una frase que és la recita de tant en tant, que és que en Santana cada dia hi ha miracles. Però sí, ho diu. I ha fet un llibre i tot amb aquest títol. I és així, eh? Jo et puc dir que jo, com a voluntari, he vist miracles. No m'han comptat ella, no. He vist amb els meus ulls miracles mentre estava allí repartint menjar. Perquè jo, el primer any, abans de dedicar-me a les subvencions, vaig anar a preparar
esmorzars i a repartir-los. I jo t'asseguro que havia dies que no havia menjar i apareixia algú amb un cistell ple de menjar, que ningú l'havia trucat.
Sí, que
venia del moment en què no havia, en què s'havien quedat sense res. És i teníem una cua de gent allà esperant.
Gràcies a la solidaritat arriben aquests miracles.
I en el moment oportú, o sigui, casualitat, perquè havia dies que no venia, o sigui, no venia sempre. Havia gent dedicada a portar sobres, no? Restes de panaderies del barri, i venien de tant en tant. Però venien en el moment just, en el moment en què t'havies quedat sense material, per satisfer la cua que teníem, que era d'unes 150 persones. O sigui, van començar en el 17 amb 150-200. L'any passat vam arribar a 2.000. El drama és aquest, que això no pot continuar creixent perquè no hi ha mitjans. Les entitats socials no podem anar parant l'onada. Ara sembla que els dos últims números que tinc del 2024, que la xifra de gent que ve al menjador és més o menys la de l'any passat. Ha crescut molt poquet. Però és que fins ara ha estat allò de doblar. En pocs anys, el pressupost s'ha anat doblant cada any respecte a l'any següent. Això no és sostenible.
Clar.
Un dia un altre rebenta. No?
Clar, aquest no sé si arriba qui ho necessita. Vosaltres ho solucioneu, en l'Abdó ens ho explicaves. Bé, i aquí potser diu, no, és que a mi aquesta iniciativa no vull col·laborar i no vull ser solidari o solidària perquè no ho veig gaire clar, però hi ha tantes possibilitats. Això implica una feina prèvia, entenc, no?
Sí, de fet, tenim la sort, els que treballem amb infants, que els infants tenen, entre cometes, un poder especial per convèncer. Sí. Això sempre m'ho diu el fundador de l'ADDO, pel Jordi, dic, ostres, porta alumnes. Anem a fer tal, anem a fer difusió d'això, porta, sisplau, alumnes, Ferran. Els adults potser ens costarà més, però els nens tenen això, no? Que si s'ho creuen, són capaços de fer miracles. I és així.
Clar, amb aquesta convicció, quan t'ho diuen, tanta claredat, que és que ho veuen tan clar, que és tan senzill com agafem alguna cosa que tinguem a casa o anem a comprar expressament per a aquesta gent que ho necessita. És que és molt senzill.
És que és molt senzill, però costa molt que es faci, no? Però és això, no només la part econòmica, qualsevol cosa, de qualsevol manera podem ajudar. I els nens ho veuen molt clar.
Mm-hmm. Tenir excuses preparades i fins i tot creure-nos-les, no? Perquè ens les podem creure també, és molt fàcil, però ens aporta poc. Perquè al final, si no fa res pels altres... Doncs... Exercir la nostra capacitat per ser solidaris implica decidir que sí, que ho fem, també temps, perquè li hem de dedicar temps, potser diners, perquè potser també són diners... Però té una vida molt més llarga, m'imagino. Tu, Alberto, com a voluntari...
Vida molt més llarga?
Una vida molt més llarga, vull dir que el que tu aportes, que és com un bumerang, no? Tu
torna,
aportes,
torna, sempre torna. Sempre
però sí. Això torna.
Sempre
que,
torna.
Que si decideixes no ser solidari, ho decideixes i pum, s'ha acabat aquí. Però si tu decideixes ser solidari, això té un recorregut extensíssim.
Et dona sentit a la vida. A més, el que veus és que el teu temps, que l'estàs dedicant, l'estàs donant la teva vida. O sigui, el voluntari no dona diners, està treballant perquè tens temps, però el que l'estàs donant és un trosset de la teva vida. I això no té preu. Aquesta gent a la que jo veig allà, ja us contaré una anècdota del principi, però la gent que si no les dones un cop de mà no sortiran mai del forat. O sigui, la gent que està al carrer han caigut en un forat i no poden sortir sols. No ja perquè l'administració no arribi o deixi d'arribar, sinó perquè no sols no surten d'allà. Al principi, quan repartíem esmorzars, el Montsen Pello ens deia que parléssim amb ells, que no només les donéssim l'esmorzar, sinó que les preguntéssim. Sí. Un dia vaig veure una noia que tenia 28-29 anys, que venia amb el nòvio, tal, sola, i la miro, i li vaig preguntar com és que has arribat al carrer, què et va passar? La resposta em va deixar gelat, com deixar ara. Em va dir que als 18 anys, el dia que va complir 18 anys, el seu pare, com ja no tenia responsabilitats paternes amb ella, la va posar de petites al carrer. I des de llavors, des del 18 anys fins al 27, portava 10 anys al carrer, vivint en una tenda de campanya en Montjuïc. Se desecava i dius, o sea, no és allò de la desgràcia o la separació o un problema econòmic, no. El pare se la va treure de sobre i la va posar de petita al carrer el dia que va complir 18 anys. D'aquestes coses et deixen gelat. Jo em vaig quedar gelat perquè no m'ho esperava. Perquè tampoc entenia que una noia tan maca i sense... estigués i com és que fa aquesta noia al carrer. Però portava 10 anys. Havia treballat a temporades, em va dir, però normalment no treballava. Havia de venir per allà esmorzar. En aquella època només donaven esmorzars.
Llavors, clar, penses en els teus fills, que les pots... I, home, és allò de que la vida ja és molt dura, eh? Hi ha gent que no és fàcil, gent... No, hi ha gent que no la... No.
Que el punt de partida...
És que és molt dur. O
sigui, ja és aguantar, complicat.
És molt complicat, molt dur.
Aquest recorregut, aquest boomerang que torna, està bé que els infants ja ho vegin des que són petits? O sigui, aquest, després potser són adolescents, tenen una altra oportunitat per ser solidaris, també ho poden ser amb la família, podrien haver estat en el Gran Recapte fa unes setmanes, no? O fer una actuació ara per la Marató, vull dir, hi ha infinit... Dos
sí,
que hem
moltes
comentat,
activitats.
Però hi ha infinitat de coses que podem fer. Uh-huh. Però aquest adonar-te, no?, que potser un dia siguis gran i dius, no, és que quan jo vaig ser adolescent, no és que quan jo... El Transforma, jo vaig fer moltes coses, el Transforma, no?
Clar, ells en recorden de tot el que van fer i conforme van passant els anys, perquè és a tota la primària que es treballa, doncs ells se'n recorden de tot allò que van fent. Però després arriben adolescents i aquí...
Bueno, potser se'ls ha donat l'espai, l'oportunitat.
Sí, la veritat
perquè
és...
Perquè idees en deuen tenir és a patades.
Jo penso que se'ls hi queda dintre, és que no l'abandonen. I després et donen sorpreses. Jo aquest estiu, ja quan plegàvem del col·le, una alumna de tercer d'ESO, que després va estar fent quart aquest curs, l'OT, em va dir, escolta, me'n vaig amb la família, que me'n vaig a Indonèsia, i m'agradaria portar ordinadors a alguna escola. Em pots buscar o contactar amb l'ADU a veure si hi ha alguna escola a Indonèsia que necessiti ordinadors? I tant. El dia següent, contactem, li donem l'escola, i a meitat de juliol em envia un correu des d'Indonèsia dient-me, Ferran, està abandonada, què faig? I dic, oh, ja has fet prou amb la teva família que anàveu de vacances i a sobre portes ordinadors i tot, amb la càrrega que és, porta'ls al col·le que ja li buscarem un altre projecte, no pateixis. Doncs l'Ot va agafar i es va espavilar i va buscar una altra escola a Indonèsia que necessitessin ordinadors, la va vincular, que no estava vinculada al projecte de l'ADU, i ja la tenim dintre del projecte també, i bueno, hi ha les fotos a la pàgina web que les podeu veure, perquè veieu on arriba, quan us ho dic, que es queda dins... I després ja... És que ja ho tenen sempre. És veritat que hi ha molta gent que no arriba a tenir aquest clip, no?, de la solidaritat, però si t'agafa, doncs... És com el que ens deia l'Alberto, no? Ja no ho abandones, ja sempre ho tens.
Doncs mira, l'Ot podria ser el protagonista de la pel·lícula que escoltarem ara al trailer.
¿Puedo ser franco contigo?
Claro.
Eres una vergüenza para la familia.
Tu negocio es un desastre.
Si no tengo el dinero el viernes, cierro vuestra patética tienda.
No te has casado y te acuestas con mujeres como si acabases de descubrir tu colita. Estoy dispuesto a pagar todas tus deudas. Por supuesto, quiero que hagas algo a cambio. Que te mudes al extranjero. Vivirás en Nueva Escocia.
Esto tiene que ser una broma.
¿Qué tal? Soy Cecilia. Conozco a tu tío. Me comentó que a lo mejor venías.
Ah.
Os deberías poner un anuncio en el periódico semanal del pueblo.
Sí, la verdad es que eso me ayudaría. Necesito ganar algo de dinero.
¿Qué quieres que ponga?
El curandero. Lo arreglo todo en aparatos eléctricos estropeados. ¿Qué están haciendo aquí?
¿Por el anuncio? ¿El curandero?
Oh. Yo tengo artritis.
Y yo tengo el azúcar por las nubes.
Yo soy una fábrica de piedras en el riñón.
Esto debe de ser un error. Yo
ja ho heu entès, perquè l'Ot podria ser el protagonista, que ho arreglava tot. Però el que passa en aquesta pel·lícula que és que lo que de verdad importa és que aquest noi no només sap arreglar la tecnologia, sinó que és capaç d'arreglar bastant la vida de la gent. Bueno, clar, és ficció, no? No és realitat. Entenc que l'Ot no té un superpoder. O potser sí, com l'Alberto i com tota la gent que al final és solidària, que fa un voluntariat i que està ajudant els altres i que al final això és com tenir un superpoder. Tu eres conscient del teu superpoder, Alberto?
No tinc superpoder. Soc humà, Soc humà, molt humà, No.
Per descomptat. Ets humà, però gràcies a això que tu fas hi ha molta gent, que tu i moltíssima més gent, no?
Sí, arriba molta gent. Que m'agradaria que no hagués tanta gent que necessités això.
Però
jo que he vist, quan anava al principi eren 150, 200 persones que venien cada dia, era una cosa. Però quan he vist que això s'ha convertit en 2.000, s'ha multiplicat per 10. I el pressupost també s'ha multiplicat per 10. I dius, bueno, això fins a on arribarà? Que m'ha preocupat. Veig que no continua creixent. Almenys no... Però arriba un moment que dius, no podrem. Si això continua, pegarem un pet. No tindrem mans, perquè arriba un moment... Tu has donat compte que moltes entitats a l'agost tanquen. Nosaltres no tanquem a l'agost.
És que el Nadal no tanquem només els diumenges. S'aturen tot l'any, tots els mesos, totes les setmanes, de dilluns a dissabte. El voluntari ha de tenir molta entrega, per venir a l'agost a donar sopars, Un dissabte, tu imagina't, venir un dissabte a l'agost a donar sopars, i hi ha gent que ve a donar sopars el dissabte. A les 6 de la tarda.
Començàvem dient el Nadal, aquesta època propícia de l'any per despertar la nostra capacitat per ser solidaris, però potser també consciències. Ara que és moment de fer cartes als Reis i de pensar què ens agradaria que ens portessin els Reis o que ens cagués el tió, potser també és un moment per pensar que si demanem menys per nosaltres, potser pot haver-hi més pels altres, no? Aquestes reflexions es fan a l'aula o potser les deixem més per l'entorn familiar?
No, també es fan reflexions aquestes a l'aula. El que passa és que costa més, no? Els nens petits veuen més el tema de la joguina i costa més entrar en aquest tema. Però sí que és veritat que es parla. M'imagino que l'entorn familiar també es parla. Per tant, sí.
Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener, desgraciadamente, consecuencias.
De repente surgió una necesidad que era pues, lo más básico, que es el acceso a los alimentos.
Y bueno, es un proyecto que ha ido creciendo a pasos gigantados también por la gran crisis por la que estamos atravesando y la gran necesidad que hay.
Això és un documental titulat La solidaridad no se cancela, és de 2022, el teniu a Filmin, i és curiós, no?, aquest moment, ara aquest testimoni que deia, aquest moment que estem vivint, sembla que vivim de moment en moment i que sempre hi ha moments crítics en els que estem vivint i que fa falta que la solidaritat no es canceli, que estigui present. Sorgeix aquesta iniciativa arran de la pandèmia, aquí a casa nostra tothom coneix el Banc dels Aliments, que distribueixen aliments a entitats que els sol·liciten per persones en situació de pobresa o exclusió social. Sembla que està molt lluny la pandèmia de la Covid-19, 5 anys ara, faltava poc perquè ens quedéssim tots a casa. No ens podíem imaginar el que estàvem a punt de viure, aquell moment en què més enllà que volguéssim creure que allò ens faria millors, perquè allò també va haver-hi un moment que ens creiem que ens faria millors, sí que sortíem al balcó a aplaudir el personal sanitari, que era simbòlic, és veritat, però tothom sortia, no? I pensaves, o et posaves l'alarma, o senties els veïns, i tu anaves, i ho feies de cor. Però també t'ocupaves de la veïna, sabies que no podia anar a comprar, un pel balcó et deies que jo no he trobat una cosa bàsica i si podies li duies... No calen grans gestes, no, al final, per ser solidaris. O sigui, està molt bé qui pot dedicar-li hores i vol, perquè no és només que pugui, però a vegades, en el nostre dia a dia, podem fer petites coses.
Sí, qualsevol gest és important. Abans, quan parlava l'Anna, doncs que, val, això de la Dana de València, potser dintre d'unes setmanes ja no serà primera notícia, i aleshores, doncs, es perd. Això és... A mi, personalment, és el que més em preocupa, perquè els problemes seguiran. I petits gestos, és que al final són un gran gest. No has d'arreglar el món, sinó que has de donar el que tu tens i al final, entre un, l'altre i l'altre, aconsegueixes doncs coses importants, no? Però ja et dic, el que em preocupa és això, de que ens oblidem. El món va tan ràpid que al cap de dues setmanes d'una tragèdia resulta que com si ja no importés i aleshores costa molt més aconseguir les coses, no?
Aquests petits gestos, que pels petits, com tu deies al principi, Anna, ells ho tenen claríssim, que s'ha d'ajudar els altres, potser ells també ho tenen més present perquè no poden fer grans gestes, que amb una petita cosa ajudes a l'altra.
Clar, l'aula el dia a dia doncs, fa que qualsevol petit gest, com dius, ajudes a qualsevol nen, amb qualsevol coseta. Però sí que és veritat que veuen el món, veuen les notícies, veuen el que passa, i també els hi preocupa molt.
I com es fa per ajudar-los a ser positius? Perquè a vegades, amb totes aquestes notícies, potser els adolescents estan més assabentats del que passa al món, no? Els petits viuen més en una bombolla, però quan tu ets adolescent i tu veus, encara que sigui perquè segueixes un mitjà de comunicació TikTok, i ho has vist, i te n'adones de tot el que passa, deu ser una mica difícil, no?
No, jo penso que al contrari. Ells són molt conscients de moltes coses. Però, clar, una cosa és ser conscient i veure-ho com a espectador i una altra cosa és implicar-se, fer, no? Ells tenen molt present la frase de actuem. Moltes vegades, quan estem fent activitats de l'ADDUP, veig aquesta, això, no? Quan em graven un vídeo o el que sigui perquè hem de fer una presentació, actuem. És a dir, que jo penso que no, que som molt conscients, però és veritat que clar, si ho veus com a espectador, doncs pots ser molt conscient, però si no, actues.
Clar, fa falta fer aquest pas endavant, no?
Exacte.
Dir, no només sabem que podem actuar, sinó que passem a actuar. Mm. Quin és el perfil de companys voluntaris amb els que et trobes a Santa Anna o que t'has anat trobant al llarg de tots els anys de voluntariat?
Hi ha de tot, de totes les edats, des de les joves fins a jubilats com jo. O sigui, des de 20 i pico anys fins als 70 i pico. El tope per llei és 80 anys. Als 80 anys deixes de ser voluntari.
Ah, sí?
La llei posa un tope, sí, sí. No em preguntis per què, però sí. Suposo per l'assegurança, perquè un voluntari ha de tenir una assegurança per si té algun problema mentre fa la seva activitat de voluntari. El màxim és 80 anys. I no ser menor d'edat, o sigui, de 18 a 80. Allí els voluntaris que tenim són de dos tipus. Els que es dediquen al menjador, que són la majoria, 180 persones, allí el que fan és repartir menjar.
Cada dia?
Cada dia. Esmorzar, dinar i sopar. Cada dia. Per tant, els 150 van un dia a la setmana, no van cada dia, sí, van sí. Un dia o dos a la setmana. Llavors hi ha un altre grup gran, que són els metges i infermeres, 50, que es dediquen a atendre sanitàriament les persones sense sostre. Van començar tenint dos dies a la setmana i ara van diari. O sigui, perquè vegi, o sigui, allò de l'activitat. O sigui, perquè aquesta gent no tenen targeta sanitària, no poden anar a un CAP. Quan tenen un problema greu, o un metge les ajuda i les acompanya, que és el que fan, les acompanyen al CAP, o les acompanyen d'urgències al clínic, i els agafen, no podran anar, ells no tenen papers, i sense papers tampoc tenen targeta sanitària. I l'altre grup gran de voluntaris és les famílies. Hi ha un grup de 50 famílies que es dediquen a portar menjar i material escolar i d'altre tipus a 140 famílies que estan amb problemes econòmics molt greus en el barri. Això, la idea, va sorgir just durant la pandèmia i s'ha mantingut. Perquè hi ha gent que... O sigui, el que fan és portar-li suport i, a més, entrar en contacte, acaben fent llaços familiars i acaben fent-se amics, acaben entrant a casa i acaben anar d'excursió, i van d'excursió, i o sigui, acaba havent-hi una relació d'amistat entre la família que tenen una altra família. O sigui, la idea, no, és, per mi, és molt maca. Perquè ja no és allò del voluntari sol, no, sinó és marit i dona que van allà, i a vegades amb els fills, a posar-se en contacte amb una altra família. I això ho estan fent des del 20 fins ara, 4 anys porten fent-ho.
I que esperançador veure que hi ha gent de totes les edats.
Imagina't, que, no, de totes les edats, i que diguen això, o sigui, que són capaços de cada setmana, perquè això ho fan cada setmana. Una vegada a la setmana les porten el material i parlen amb ells, s'interessa en quals són els problemes que tenen, i hi ha una relació, una interacció. No, no, això és molt maco. Jo crec que la idea aquesta és com tot el que has explicat tu. No ho sabia jo, això dels ordinadors. Ja t'enviaré un ordinador quan se'm espatlli.
Gràcies.
Clar, ara qui ens està escoltant? Sí, sí. I penseu que jo tinc aquí un ordinador. Sí, només ordinadors?
No, també tablets i mòbils, perquè, de fet, hem enviat mòbils a nenes de la Índia i que no es podien, per les distàncies, arribar al col·le i es connectaven per videoconferència amb el seu col·le. Això ho hem fet. I tablets també, perquè a vegades no només enviem a escoles, sinó també a hospitals i per metges, els hi va molt bé també les tablets. No podem posar el programari que posem en un ordinador que té un disc dur amb capacitat, però sí que serveixen. Vull dir, el que no agafem són torres. Per què? Perquè com la majoria de viatges som en avió, doncs les torres és que és un problema. Mm-hmm. I això sí, les torres durant època de pandèmia sí que una setmana després de començar la pandèmia, l'ADDUP ja va començar a funcionar i vam fer el que es diu quilòmetre zero, que és als nens dels barris de Barcelona, de tota la zona colindant, doncs que no tenien accés o no tenien ordinador a casa seva per poder connectar-se amb el seu col·le, tothom van anar cap a casa, no? Doncs van començar a preparar torres i portàtils per a aquests nens. És a dir, que en cada moment, en cada situació, en cada necessitat, doncs ens podem moldejar i adaptar al que hi ha.
I qui ens estigui escoltant i tingui algun d'aquests aparells electrònics que sí, que vosaltres repareu i després doneu a la gent que ho necessita, què pot fer?
Doncs mira, entra a la pàgina de l'addub.org i allà hi ha un formulari on et pots apuntar tant de voluntari perquè has de viatjar a algun lloc per poder portar ordinadors, perquè de fet una filosofia a l'addub és que no costi ni un euro doncs, tot el projecte. Quan portes un ordinador, no sé, a Tanzània, a Senegal, el viatge ja s'havia de fer per alguna cosa. O perquè anaven estudiants universitaris a fer un campus, o perquè anava una persona a fer... És a dir, s'apunten a la pàgina web i aleshores, si tenen ordinadors, doncs la gent de l'Addut ja ho gestiona, i els diferents hubs, que són les escoles que s'anegen amb ordinadors, per proximitat ja els ja es posaran en contacte, però sí que és veritat que a vegades hem de fer molta difusió i molta petició d'ordinadors, i si hi ha gent que en té, els hi agrairíem que es posessin en contacte, perquè abans de deixar-lo en un armari o llançar-lo a la deixalleria, estaran fent economia circular, és a dir, estaran fent que l'aparell no vagi a la deixalleria, i a més segurament estaran regalant educació a algú que ho necessita, i potser l'estaran salvant una vida.
Per qui vulgui buscar l'Addu, LABDOO, i a partir d'aquí ja entreu a la web i aneu fent. Aquest curs, 24-25, el Transforma, els diferents Transforma que hi ha a la vostra escola, Anna, ja heu decidit què és el que fareu? En quin procés s'està ara?
No, ara s'està decidint encara els temes. Vull dir que ells han de veure realment les preocupacions del seu entorn i com poden col·laborar per ajudar. I clar, això no és tan fàcil. Vull dir que d'idees tenen, com he dit abans, no? La guerra és el primer punt que surt sempre, però clar, no poden fer res per la guerra, no? I sí que estem en aquest procés d'escollir realment com podem ajudar aquestes preocupacions o què podem fer per aquestes preocupacions.
Doncs estaria bé que no fes falta cap idea, cap Transforma, cap l'Abdu, que no fessin falta voluntaris a Santa Anna, ni a Càritas, ni al Recapte d'Aliments, ni a Sant Joan de Déu, ni al lloc, no? Però bé, fan falta. Per tant, jo crec que estaria bé que aprofitem, no?, aquesta intenció que teníem avui de s'apropa el Nadal, sembla que tots ens estuvem. Bé, hi ha uns valors que són de solidaritat, d'estimar els altres, de respecte, no? Doncs abracem-los i aprofitem per ser tots una mica més solidaris. Tu quants dies vas a fer de voluntari, Alberto? No sé si el Nadal són uns dies que...
No, jo vaig poc. No, jo vaig poc, però jo faig el treball a casa.
Ah, tu estàs fent la subvenció.
No, jo estic a la subvenció amb l'ordinador i un wifi. Necessito un wifi i l'ordinador. Normalment vaig a reunions, perquè estic dins del Consell Pastoral de la parròquia, el que diem el cor de l'hospital de campanya. El rector em va posar allí perquè jo necessitava informació. Jo havia d'estar enterat de tots els projectes. O sigui, jo no porto cap projecte directament, però tinc informació de tot.
Doncs confiem que d'aquí poc hagis de demanar poques subvencions. Seria la millor notícia.
Espero.
Ferran García Escobar, l'Abdu, per escurçar, Anna Rubio, d'aquests Transforma, de la Mercè de Martorell, i Alberto del Pozo, de la parròquia de Santa Anna. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Corazón, de l'Albert Pla. Confiem que tots tindrem cor i cada cop serem més solidaris. Abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Som la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, a Escola de Família.
Desperté de un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Yo tenía un gran boquete en mi esternón. Metí la mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí que yo
es que no me hice, que yo no tenía corazón. Es que no veis que no, que yo no tenía corazón.
Corazón se me escapaba, saltaba de mi cama, salía de mi casa y se iba por ahí de farra. ¿Sería que estaba deprimido? ¿Sería que estaba resentido? Yo no sé por qué había sido, pero mi corazón se había ido. Y andando, andando se desplazan los humanos, pero los corazones se desplazan palpitando, palpitando, palpitando.
Es que no es que no, que yo no tengo corazón. Que
persiguiendo el corazón cae arriba. Y no sé por qué empecé a romper retrovisores de los coches aparcados.
¡Fuego al clero!
Incendié una catedral y destrocé una sucursal del Banco de Santander. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo corazón.